No, conclusions
no en faré perquè no sóc capaç de fer conclusions de coses que encara són així embastades i que haurem de discutir molt. Però sí que s'ha de fer una cloenda i s'ha de dir alguna cosa. Jo en primer lloc volia assenyalar que em sembla que en aquest col·loqui s'han discutit molts de temes, però tres de fonamentals, i que poden significar un canvi en la manera com hem treballat la llengua i les llengües en el nostre territori. No sé en altres, però en el nostre. Un tema que ha sorgit aquí era el de la lingüística, que podríem dir del desenvolupament local. Jo havia llegit un article que es va publicar a l'Institut d'Estudis Catalans d'aquestes jornades que fa que van pels llocs i, bueno, anem, jo també en soc, i que aleshores la gent presenta comunicacions, etc. Una cosa que en un col·loqui que es veia d'Andorra havia escrit en Ramon Sistac, que se'n deia precisament l'ús de la llengua local com a element per al desenvolupament o una cosa d'aquest tipus. No li havia donat cap importància, però fa un temps vam anar primer a Matera, després a Terme, i vam veure que allà hi havia un moviment d'utilització de la llengua i altres elements per augmentar l'autoestima local, d'una banda, la Grècia deia, diu, els dialectes és una cosa que un sap que no tenen per què parlar-se, i per tant que es parlin acaba sent un element molt significatiu, perquè la tendència és que no es parlin, o que tu no t'adonguis que la parles, perquè precisament tu parles la llengua i el dialecte, jo no, quan l'únic que parlem és el dialecte. Però en tot cas, aquesta manera de veure la llengua a partir d'elements locals, però que a més podia servir per estimular el desenvolupament d'un territori, és una idea que a mi almenys em va fascinar, i alguns dels altres que hi érem també, i en part per això hem fet aquest col·loqui introduint aquest element aquí, però també alguns projectes de recerca que van en aquesta línia. Aquest és un dels temes que han sortit aquí, i molt protagonitzats per el professor Agresti i el professor Mirizzi, que van ser convidats, a més, amb tota la mala bona intenció, perquè expliquessin aquestes coses aquí, per veure si nosaltres enteníem que els lingüistes també podíem fer alguna cosa a part de diguem, pensar sobre un sistema aïllat del món, quan resulta que aquest sistema que utilitzem està allò encarnat en el món, i per tant que podíem fer coses semblants, i ens està funcionant. Per tant, fer una lingüística més pensant en els parlants que en les llengües, que utilitzen llengües o dialectes, però en tot cas pensant en els parlants. Perquè si quan penses en els, o quan treballes penses en els parlants, el primer que penses és que els parlants tenen la seva percepció de les coses, que no és la teva, senten la llengua d'una manera com tu o diferent de tu, etc. Això ja ho havia vist un llibre que a mi em va fascinar, però que tampoc li vam donar cap importància, en La Reula, en el llibre aquell d'Olor de Llengua, on esclar, no li vam donar importància a alguns, o n'hi vam donar però no vam voler treure-ho, perquè aquell llibre feia entrevistes no només a catalans que tenien dolor de llengua, sinó també a castellanoparlants que tenien dolor de llengua. Era molt poc després d'haver sortit tot el Tinglado de Babel, etc., i també entrevistava gent d'aquella, i aquells mostraven dolor, patiment per la seva llengua. Tu dius, no ho entenc. Bueno, jo puc no entendre que en tinguin, però en tenen. I per tant, un diu, ostres, doncs jo potser haig de posar-me a la pell d'aquest tio per entendre les coses i per veure com podem discutir, i si vols fins i tot per veure com jo me'l puc emportar cap a mi i que jugui el meu joc i accepti les meves posicions. Això no ho puc fer si em poso en el seu cap. Al cap i a la fi, la història de la humanitat és una història que s'ha pogut produir perquè els homes tenim una capacitat una teoria de la ment, per tant, d'entrar en el jo penso que tu penses, que ell pensa, que l'altre pensa, I això, els micos ho fan molt poc, els orangutans ho fan una miqueta més i els homes ho fan molt. I ho fan molt com un element adaptatiu, just després que la cura dels nens va produir-se a partir d'un sistema aloparental, al qual el nen no anava amb la mare sempre, perquè la mare havia d'anar recol·lectat, etc. Llavors, hi havia una comunitat que cuidava el nen. Llavors, quan hi ha una comunitat que cuida, i per tant, et cuiden bé o malament en funció no de què és la teva mare, que per nassos et cuida bé, sinó que tu has d'endevinar una mica, aquell serà, aquell m'afotarà, aquell m'enganyarà, aquell no em tractarà bé, és a dir, això t'obliga a posar-te a la ment de l'altre per endevinar com es comportarà, per saber si era una bona o una mala persona. Ara és molt, molt simplificat, però sí que això va funcionar així, als inicis, molt als inicis, però això també ens va reforçant la idea que l'empatia és absolutament fonamental. La lingüística local passa a tenir un paper nou i nosaltres voldríem continuar fent-ho i treballant amb els que ens hi han portat i intentant aquí també estendre-ho una mica. Una segona qüestió que jo penso que s'ha tractat, no sé si l'hem discutit molt, però nosaltres ja ens obsessionava també molt i volíem i hem intentat fer algun col·loqui centrat en aquest tema, però no ens en vam sortir fins ara. Jo diria la qüestió de com hem de tractar les llengües en el món postnacional. És evident que, no sé si som en un món postnacional, però avui vivim en un món relativament global. A Barcelona diu que es parlen 300 llengües, es parlen més o menys, però algunes es parlen força. A França parlem del català com la llengua s'ha de defensar i l'occità s'ha de defensar, però la llengua més parlada de França després del francès és, no deixa de ser, l'àrab, uns quants milions. Bueno, això porta a replantejar-te idees i penso que ens podem sortir beneficiats en el sentit que posa en qüestió la idea que un territori, un estat, nació, una llengua i s'ha acabat. Avui no viurem així, i el professor Lobianco, que és una mica qui ha tret aquest tema, a partir de la diversitat lingüística i els conflictes lingüístics que es produeixen en una zona del món, però abans, després en parlàvem del professor Blomaert, que, holandès, que, o la professora Mònica Heller del Canadà, que hem intentat que vinguessin aquí, no ha estat possible, perquè ens interessava el tema de... això que ja no és llengua. Avui en molts llocs ja no es parla trossos de llengua. La gent comença amb el català, segueixen amb el castellà, acaben amb el... I, bueno, hòstia, on serem? Què farem? Però jo no sé què farem. Jo ja sé el que voldria. Jo voldria transmetre la meva llengua als meus fills, que la transmetin als seus nets, perquè em sento obligat a mantenir el testimoni i anar al passant. Però la vida anirà com anirà, i pensam-ho, i per tant dir, per què no reflexionem sobre aquest tema? No sobre les llengües que ja existeixen, que això és claríssim, i per tant, no, com estem construint el món i les llengües avui? A Àfrica hi ha tot un corrent de lingüistes que treballen just criticant la idea de llengua que té un nom i que es pot comptar, perquè diuen, això és un concepte absolutament europeu, que com a molt s'ha estès a les zones on la diguem, colonització europea ha produït estats-nació, i aquí a Àfrica, nosaltres, escolta, preguntes a un tio quina llengua parla, i diu, jo parlo. Quina llengua? La llengua. Però quina? La llengua. I el del cantó també parla la llengua. T'entens? Bueno, si és del cantó, sí, però és la mateixa. No sé, i nosaltres anem allà, necessitem, diga que això es diu... tal llengua i això diu tal altra, per tant, trobem una frontera, no hi ha això, allà no hi ha això. Mirko Tavoni, per exemple, que és un dels que ha treballat en aquest tema, és una meravella quan explica i critica aquesta, diguem, aquest trasplantament de la idea de llengua a zones on aquesta idea no ha funcionat, i a la que hem introduït la idea de llengua occidental, l'única llengua que pot fer la funció de llengua en aquest sentit, és la llengua colonial, perquè el concepte de llengua està basat en això. I el professor Lobianco, jo penso que ha plantejat un tema que ja comença a anar cap aquí, que seria un dels temes que jo penso que també s'han de reflexionar, pròxims col·loquis, però fent-ho força seriosament. I el tercer, que és aquest, ja hem parlat més sovint, però que continua sent una obsessió i que jo penso que hem avançat molt de moltes coses, però vull dir, que és aquesta de la llengua i els sentiments, i que a partir de les discussions que hem pogut tenir amb en Jordi Colomina i la Balart Saragossà i etc., doncs tot això ha produït una discussió que quan es produeix a l'acadèmia tu no pots arribar a un acord, perquè no, és que la teva funció és no arribar a un acord. Per tant, però que quan tu la fas amb un col·loqui amical, somriguent, etc., doncs potser sí que pots arribar a trobar punts de connexió o acord de que hem d'arribar a punts de connexió. Per tant, jo penso que això és enormement important i que ens ha de fer introduir en la lingüística el concepte de benestar lingüístic com un element fonamental. Europa, la construcció d'Europa, els anglesos semblant, els altres tornen, entren, sí, però ningú es planteja com construïm Europa amb benestar. Amb benestar de tota mena, perquè esclar, fins ara el construïm amb malestar, però també benestar lingüístic, que també el construïm amb malestar lingüístic. És a dir, clar, si Europa vol dir que l'estat espanyol ha decidit que la llengua que es parla a Fraga i tota aquesta zona se'n diu la Pau i no català o fregatí, se me'n fot. Però la Pau, per què? Simplement perquè el pas dels nassos no sé qui. Aleshores, el malestar lingüístic és aquí i a la Franja. No es pot viure així. És a dir, nosaltres, jo no tinc cap ganes de viure malament, més aviat procuro viure bé. I de la mateixa manera que procuro viure bé anant a sopar bé, m'agradaria poder viure bé parlant amb un valencià que parla com vol i que ens sentim bé i que després ens fotem un arròs, etc. I això jo penso que també s'ha començat a... es comença a produir. I dic, sincerament, haurem de pensar-hi, parlar-ne i potser fer fins i tot alguna recerca junts, aquest tema dels dialectes i com són vistos, percebuts. Jo penso que tindria seria interessant, etc. En tot cas, aquests tres grans temes són, jo penso, els que més han respost l'objectiu d'aquest col·loqui, que era la complexitat, però la complexitat en el sentit que sí, complexitat en el sentit que la llengua és un sistema emergent, tot això també, però la complexitat en el sentit que és complex i que les llengües les parlen els homes i els homes som així de punyeteros, que tenim les nostres coses i per tant les hem de resoldre en algun moment. En aquest sentit jo estic molt content de com ha anat el col·loqui i espero que vosaltres també i que puguem fer-ne aviat un altre i que mentre no fem l'altre puguem començar ja a fer coses junts. Vull agrair a tots els que heu vingut de tot arreu, cada vegada ve gent més diversa, el món bàltic, el món dels Balcans, fins i tot d'Austràlia, el Lobianco, del sud d'Itàlia, de Nàpols, etc., tota aquesta d'Occitània, del País Basc, d'Espanya. No solem tenir gent de Portugal, no sé què passa, hem d'aconseguir-ho, però és que no tenim encara connexió. Per tant, si algú ens pot ajudar, fantàstic. Però jo penso que aquesta diversitat de gent que acabem entenent-nos més o menys, perquè, bueno, perquè també doncs, un té una cara, somriu, fa gestos i un sap que se suma així i se resta així i que si jo dic dos menys dos són quatre amb un nen i li faig dos menys dos i em diu, no ho sé, perquè veu que tu estàs dient sumar i tu li estàs dient restar, per tant, o tu fas gestos de sumar, bueno, això vol dir que quan xerrem posem elements de comprensió molt més grans del que ens pensem, i per tant que podem fer aquests col·loquis continuant parlant les llengües que puguem i entenent-nos com ho han fet. Per tant, gràcies, moltes gràcies per haver vingut i espero que torneu a venir d'aquí dos anys. Jo volia, d'altra banda, agrair a la Natàlia Carbonell, a la Laura, la feina que han fet d'organització, perquè penso que ha anat molt i molt bé. La Natàlia demana perdó per les coses que no han anat bé, Dic, bueno, sí, home, però, a veure, és que n'hi ha anat, moltes han anat bé, però, ja demano perdó pels que no han anat bé, però dic que han anat bé quasi totes, per tant, que han anat molt bé i que en aquest sentit jo penso que, bueno, ens hem de felicitar i sobretot les hem de felicitar amb elles. I a més, a la Natàlia, jo també haig de dir que el logotip del col·loqui, amb el qual volíem reflectir una mica aquesta complexitat de les llengües, el va fer la seva filla Míriam Seguí Carbonell, i que en aquest sentit doncs, també li vull agrair a la Natàlia, no a la filla perquè penso que no hi és, però a la Natàlia doncs, una contribució més a aquestes coses. Jo acabo, us dic de veritat que ens ho hem passat molt bé, que volem tornar-ho a fer i que ens agradaria que tots vosaltres, tots, tornéssiu a ser aquí per discutir el que vulgueu. Sí. Ah, no, del llibre Constructing Languages no he dit res perquè el vam presentar així virtualment, físicament ja existeix, però doncs, ha arribat i per tant no el vam poder donar. Sí que això vol dir que els que heu presentat comunicacions o ponències hauríeu de, el més ràpid possible, donar els textos. Nosaltres també hauríem de, el més ràpid possible, picar-los, passar-los, etc., i després retornar-los, perquè seria bo que les actes d'aquest col·loqui sortissin com a màxim un any després, no més, perquè són temes que, a més, canvien molt i, per tant, al final llegeixes un article de fa 10 anys i dius, coi, si això ja no m'interessa per res. Per tant, hem de fer-ho i us demano que ho feu. Demano que vingueu un altre any i que ho feu. En tot cas, moltes gràcies una altra vegada.